Bon dia, passen 6 minutets de les 11 del matí. Som divendres 29 de juny. Comencem la Conca al dia. La Conca al dia és una coproducció de la xarxa de comunicacions locals i de l'Espluga FM Ràdio. De fet, és per aquests motius pels quals la veu habitual, que és el Gerard Bosch, no ens acompanya durant aquests dies i us ho fa un servidor, Jordi Robert, perquè l'Espluga FM Ràdio i l'Espluga Audiovisual estan immerses en la cobertura dels Jocs Mediterranis 2018 a Tarragona, que ja encaren la recta final. De fet, arribem al final de la setmana, avui divendres, per tant aquests Jocs Mediterranis que acaben diumenge ja estan enfilant la recta final. Com bé sabeu, ens podeu escoltar en directe per la freqüència modulada al 107.4 i també, sempre que vulgueu, a tota hora a la web de l'Espluga FM Ràdio, www.esplugafmradio.cat. La Conca al dia és el programa d'actualitat diària de la Conca de Barberà. Per aquí fem un repàs de l'actualitat de la jornada i també passen alguns dels protagonistes d'aquesta actualitat. Avui també passen diversos testimonis, diversos protagonistes de l'actualitat de la jornada. I què farem a la Conca el dia d'avui? Doncs al programa d'avui repassem l'actualitat i l'actualitat ve marcada pel ple municipal que es va celebrar ahir a l'Espluga de Francolí, on es va aprovar dedicar una plaça amb el nom 1 d'octubre al municipi i també aparellar els noms de 16 carrers amb els presos polítics i exiliats. Però el ple municipal d'ahir a l'Espluga també es va parlar dels Jocs Mediterranis amb una crítica directa de l'alcalde pel menyspreu del comitè a la comarca que escoltarem al programa d'avui. Per la Conca al dia també hi passarà el Bernat Lleixà, que és l'alumne amb la nota de l'ESPAU més alta de l'Institut Martí Lomà, i escoltarem en Josep Maria Tost, que és el president de l'Agència Catalana de Residus, que ens explicarà la importància de les millores que s'han de fer al CTR, al Centre de Tractament de Residus de l'Espluga de Francolí, i que es faran una inversió que suposarà 3,8 milions d'euros en aquest CTR. També ens acompanyarà l'Enric Mercader, que és un dels membres de la cultural Jordi Francolí, perquè amb ell parlarem del Festival Riu Bombori i sabrem si ja tenen tot preparat, si ja ho tenen tot preparat per aquest Festival Riu Bombori que celebra el cap de setmana vinent a l'Espluga de Francolí. Isn't that what you wanted? Was it missed? Ara mateix 26 graus a l'Espluga, unes temperatures que avui no s'haurien d'enfilar tant. Les màximes previstes són entre els 28 i els 29 i unes temperatures que han refrescat, potser pels xàfecs d'ahir a la tarda. La xafogor és considerable, però les temperatures han baixat. La temperatura mínima ha baixat fins als 17 graus avui a l'Espluga. Una jornada, la d'avui divendres 29, que ve marcada a molts municipis per la festivitat de Sant Pere. A les nostres comarques la més important segurament és Reus, però també tenim municipis com Cambrils o Montbrió del Camp que celebren avui el dia fort de la seva festa major. El ple municipal de l'Espluga aprova la plaça 1 d'octubre i aparellà els noms de 16 carrers amb els presos polítics i exiliats. Som divendres 29 de juny. Comencem l'informatiu. Al ple municipal d'ahir a l'Espluga també es va parlar dels Jocs Mediterranis amb una crítica directa de l'alcalde pel menyspreu del comitè a la comarca. Bernat Lleixà és l'alumne amb la nota de l'ESPAU més alta de l'Institut Martí Lomal Montblanquí, ha tret a la fase general un 8,8 d'aquestes proves d'accés a la universitat. Avui a l'informatiu l'escoltarem. I aquí també escoltarem és a Josep Maria Tost, president de l'Agència Catalana de Residus, que explicarà la importància de les millores que l'Agència de Residus de Catalunya farà al Centre de Tractament de Residus de l'Espluga Francolí per un valor de 3,8 milions d'euros, un CTR que és titularitat del Consell Comarcal. Montblanc celebra aquest dissabte la quarta edició de Barrancs de Llegenda. La cursa recorre els diferents barrancs que envolten Montblanc, com són Sant Joan, la Pasquala i la Vall. El Pessebre Vivent de l'Espluga inaugurarà aquest diumenge la nova seu social. Serà 11:15 del matí amb un acte a la nova seu social que està situada al carrer del Mig número 4 de l'Espluga Francolí. I dilluns arrenca la 14a edició de Festa La Teva a Montblanc. Durant tota la setmana vinent, els més petits i els joves de Montblanc podran gaudir de les activitats programades a la plaça de Sant Francesc. Aquests són alguns dels titulars que ens deixa la jornada d'avui, divendres 29 de juny, uns titulars que tot seguit ampliem. El ple municipal de l'Espluga va aprovar ahir incloure en el municipi una plaça amb el nom de l'1 d'octubre i també aparellar els noms de 16 carrers. Al ple també es va parlar dels Jocs Mediterranis amb una crítica directa de l'alcalde del municipi pel menyspreu del comitè organitzador cap a la Conca de Barberà. Segons David Rovira, Tarragona 2018 no ha comptat per res amb la comarca, l'única del Camp de Tarragona on no s'hi ha fet cap prova. Recordem que el Priorat, tot i no tenir cap seu, ha vist passar el ciclisme en ruta i en el cas de la Conca l'alcalde de l'Espluga lamenta que no han rebut ni informació sobre els jocs ni cap element de publicitat. Critica també el fet que els alcaldes de la comarca no han estat convidats a cap dels actes institucionals excepte la inauguració del pavelló Catalunya, invitació però que va fer el govern català. Així explicava David Rovira, l'alcalde de l'Espluga, les invitacions no rebudes per part dels Jocs Mediterranis.
Que com a Ajuntament de l'Espluga no hem rebut cap invitació per part de l'organització dels Jocs del Mediterrani, no? Ni una. Jo l'única invitació que vaig rebre és la de la Generalitat, del Departament de Presidència, a la inauguració del pavelló que es va fer el dia 20, però era de la Generalitat, és a dir, el qui invita a l'Ajuntament de l'Espluga és el president de la Generalitat, doncs per veure el pavelló, tota que vegada que la, diguéssim, el pavelló, l'obra, doncs com el d'aquí a l'Espluga, era de la Secretaria d'Esports i de la Generalitat, no? Jo vaig assistir a l'acte, però també vull deixar constància que no ens han dit res, ni ens han enviat un pòster, que dius, home, tampoc no costaria gaire doncs que ens enviessin alguns pòsters i jo què sé, doncs com a mínim hi hauria una mica més de ressò, no? A mi em sap greu, no? Perquè penso que l'esforç és important. Quan fas balanç del que passarà és que el que quedaran seran unes instal·lacions que haurà pagat bàsicament la Generalitat en part, però amb moltíssima bona part la Diputació de Tarragona, perquè totes les seus la Diputació de Tarragona hi va dedicar, i això es va aprovar que ara quan jo estava de diputat, 20 milions d'euros a remodelar seus d'Amposta, de Torredembarra, de Vilaseca, sí, de tot arreu, i això és el que quedarà una mica dels jocs perquè la imatge no sé si quedarà més bé o més malament del que estava. En definitiva, tampoc no ens toca valorar-ho nosaltres, però sí que jo crec que poder hagués tingut més ressò si haguessin fet alguna mica d'invitar els ajuntaments o menys fer-los participar d'alguna manera.
El ple d'ahir, a més, va aprovar, com ja avançàvem a l'Espluga FM Ràdio, que l'Espluga de Francolí aparegui els noms de 16 carrers del municipi amb els dels 16 polítics i líders civils empresonats i exiliats per la causa independentista. No retirarà els noms oficials, sinó que es col·locarà al costat la placa amb el nou nom. Per exemple, la Rambla de Lluís Companys es dirà també Rambla de Carles Puigdemont. A més, també es va aprovar una moció per crear una plaça de l'1 d'octubre. Aida Morgades, de Som Espluga, celebrava el consens en les propostes ahir al ple.
Dit això, creiem que és una gran notícia que tots estem d'acord en tirar endavant la proposta per poder commemorar així l'1 d'octubre del 2017, un dia que recordarem sempre. També creiem que és una manera d'agrair a tots els que van fer possible que la votació es dugués a terme, com el CDR de l'Espluga, les persones encarregades de portar les paperetes, els que van posar les urnes al lloc segur, els pagesos i a tota la gent de l'Espluga que van acostar-se a votar. Quan vam pensar en aquesta moció, vam creure que el millor lloc era precisament aquest, per la proximitat amb el col·legi electoral i també el CDR també va acabar allí la celebració del que vam guanyar, no? Tot i els cops de porra. Però bueno, nosaltres vam creure que, clar, que era el millor lloc, tampoc no té un nom específic allò.
També Jordi Torra, de Convergència i Unió, remarcava la importància i el ple de les mocions i també de recordar els presos polítics.
Bé, aquesta moció no deixa de ser un acte més a través del qual doncs, volem donar també el nostre suport als presos i als exiliats com a les seves famílies i contribuir a que no es normalitzi aquesta situació de pèrdua de llibertat dels nostres polítics elegits democràticament. Amb aquest fet també volem fer palès una vegada més que a Espanya doncs, no existeix aquesta separació de poders que hem denunciat tantes vegades i volem posar de manifest que en canvi la justícia doncs, belga, escocesa o alemanya no han vist els delictes pels quals Espanya vol processar doncs, a tots aquests representants democràtics. No podem ni volem oblidar els presos polítics. Ho hem dit moltes vegades i repetirem sempre que calgui. És una vergonya que a Espanya hi hagi presos polítics, és a dir, gent presa per les seves idees, per haver-se arriscat o haver donat veu a la gent a través de les urnes. Què hi fan polítics demòcrates i pacífics a la presó? Mai hi haurien d'haver entrat, atenent que la pena preventiva no té cap justificació, com s'ha demostrat amb el tracte que la justícia europea està donant als polítics catalans exiliats. Tanmateix, el moment polític actual, amb els nous governs tant a Barcelona com a Madrid, hauria de permetre un canvi, hauria d'obrir alguna escletxa. Un canvi, ho repetim, que passe per entendre la gravetat per qualsevol democràcia d'una injustícia com aquesta.
I Bernat Lleixà és l'alumne amb la nota de l'ESPAU més alta de l'Institut Martí Lomà. En parlem avui a l'informatiu. El Bernat Lleixà és l'alumne que ha tret la nota més alta de l'ESPAU, de la selectivitat d'aquest any 2018, de l'Institut Martí Lomà. Per això parlem amb ell, per saber una mica com ha anat. Bon dia.
Bon dia.
Com va anar aquesta selectivitat? Entenc que bé, perquè està la nota més alta.
Sí, va anar prou bé, vaig sortir convençut de que els resultats esperava que fossin bons, però bé, com totes les proves que es fan, sempre hi ha dubtes de si el corrector o si inclús les condicions dels altres estudiants poden afavorir-te o no, perjudicar-te.
Te l'imaginaves així, la selectivitat? És evident que es porta treballant durant gairebé 2 anys, no? Però...
Sí, és una prova que, clar, fas al cap de 2 anys d'haver treballat molt les assignatures, a més hi ha assignatures de les que et presentes, que ja les esculls tu i llavors d'alguna manera t'esperes una mica el que et preguntaran, perquè a més una manera de preparar-se-la és mirar-se exàmens d'anys anteriors i per tant no va haver-hi cap sorpresa a l'hora dels exàmens perquè eren molt semblants a anys anteriors.
I t'esperava ser la nota més alta de l'institut?
No, sincerament no sabia, perquè som uns quants alumnes que havíem tret bones notes, per dir-ho així, durant tot l'any i per tant no m'esperava tampoc ser la nota més alta de tot l'institut.
Amb la nota que has tret de la selectivitat, que quina és?
En global la nota d'accés serà un 13 amb 15.
Perquè aquí hi ha sumada la part general amb la part específica.
Sí, sí, tenim la, bueno, hi ha una part de la nota que ve de la nota de batxillerat, després hi ha la nota general, de la fase general, i després hi ha una nota que és de la fase específica.
I amb aquesta nota, quina és la intenció de cara a l'any vinent?
Bueno, voldria entrar a una carrera que es diu Filosofia, Política i Economia, que es fa a la Universitat Pompeu Fabra, i bé, altres anys han demanat un 12,6 de nota de tall, per tant, de moment estic tranquil, no crec que pugi gaire i per tant podria entrar.
De quin batxillerat venies?
Del batxillerat social.
Per algun motiu en concret et motivava més les lletres, els números?
Bé, una mica és... Jo crec que s'ha d'estudiar el que més li ve de gust a un o el que més li agrada i era així. Sí.
Perfecte, doncs, Bernat Lleixà, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquests minutets aquí a l'estudi 1 de l'Espluga FM Ràdio i felicitats.
Gràcies, i a vosaltres.
Montblanc celebra dissabte la quarta edició de Barrancs de Llegenda. Per quart any torna aquesta cursa Barrancs de Llegenda. Amb el solstici d'estiu i quan les nits es fan més curtes, hi ha una oportunitat única per gaudir d'aquestes muntanyes que amaguen moltes llegendes d'una forma diferent. De fet, els amants de la muntanya, ja sigui corrent o bé caminant, a Barrancs de Llegenda hi troben una manera diferent de viure un capvespre fent esport i gaudint de la natura en un entorn molt especial. La cursa recorre els diferents barrancs que envolten Montblanc, com són Sant Joan, la Pasquala i la Vall, on en cadascun hi ha amagat diverses llegendes. Així, el dissabte, a partir de les 7, es donarà el tret de sortida en aquesta quarta edició dels Barrancs de Llegenda, que, com ja és tradicional, la formen tres circuits adaptats al que cada participant vol trobar-hi pel que fa a distància i també a desnivell. L'Agència de Residus de Catalunya finançarà millores al CTR de l'Espluga Francolí. Per saber quines són aquestes millores, parlem amb Josep Maria Tost, que és director de l'Agència de Residus. Bona tarda.
Bona tarda.
Quines són les millores que es faran en aquest CTR de l'Espluga Francolí?
Bàsicament són dues accions. Una, la millora de la planta de compostatge, a fer un seguit de millores que augmentin la seva productivitat i millorar el funcionament, i per altra banda, construirem una nova planta per triar la fracció de resta.
Aquest CTR és titularitat del Consell Comarcal, n'estaven informats?
Sí, vam fer molt de seguiment. L'Agència de Residus històricament amb tots els consells comarcals titulars d'instal·lacions fa una acció de seguiment i d'acompanyament, i evidentment per nosaltres una instal·lació que hi ha a l'Espluga Francolí és un exemple de bona gestió i d'implicació del territori en la gestió de residus.
Per quines són les necessitats que porten a haver de fer una inversió d'aquestes característiques?
Evidentment bé, és una acció que acompanya d'una altra. És a dir, estem en una societat que hem de reciclar molt més, hem de facilitar que la ciutadania recicli molt més, i bueno, des de l'agència contemplem amb dues accions. Una, fer aquesta acció d'acompanyament al Consell Comarcal de la Conca en accions de millora de la recollida selectiva, en aquesta prova pilot que està fent en algun municipi de la comarca, o l'implantació del porta a porta als municipis més grans, com pot ser l'Espluga o Montblanc els propers mesos, els propers anys, i per altra banda dotar-nos d'infraestructures necessàries per millorar aquesta recollida selectiva. Com a país tenim objectius ambiciosos i hem de fer aquest doble acompanyament. Les campanyes de la ciutadania i el canvi de model ens permet reciclar més, però alhora tindre una planta eficient ens permet recuperar materials d'aquella fracció de resta i de fracció de tot barrejat.
Aquest projecte s'emmarca, ara a veure si ho direm bé, dins del Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya. Què és aquest pla i quins objectius es marca?
Clar, aquest pla és un pla històric, és el PIMFRECAT, és a dir, tot agrupat vol dir PIMFRECAT, i d'acord amb la llei de residus vigent, estableix que des del govern hem de facilitar a tots els territoris de Catalunya, és a dir, agrupacions comarcals o en aquest cas una única comarca, d'instal·lacions necessàries pel tractament dels residus. I per tant tenim un pla pactat de l'Agència de Residus amb un contracte programa amb el govern on estableix com financem aquestes infraestructures.
Ja per acabar, com és la relació entre l'Agència de Residus de Catalunya i el Consell Comarcal? Com funciona la relació?
Home, és molt bona, reitero. Anys d'estreta col·laboració. Per nosaltres la Conca és una comarca model que en quant a gestió i a implicació de la classe política a la gestió dels residus. Som conscients que els residus no donen vots, no donen victòries, és una cosa poc lluïda i poc agraïda, no som conscients. Però aquí el Conca Barberà sempre s'ha pres des del Consell Comarcal i dels seus ajuntaments com un tema necessari de dotar-se d'una bona gestió, de dedicar-hi recursos de base amb subvencions de l'agència o sense subvencions de l'agència. El Consell de la Conca s'ho ha pres molt seriosament. I reitero, acompanyat dels ajuntaments, fa que la Conca de Barberà, avui per avui, sigui una de les primeres comarques en quant a recollida selectiva de tot Catalunya.
Ara ja sí, ja per acabar, hi ha hagut gent del Consell Comarcal que ens ha comentat que s'havien assabentat d'aquesta inversió per la premsa, no sé si això és veritat.
Uf, jo diria que fa molts dies que ho han parlat del compromís de l'agència, és a dir, amb el conseller Rull ja vam vindre de fer un any on vam explicitar el compromís del govern de fer aquesta planta, que en el moment ja vam explicitar que tan pront tinguéssim disponibles pressupostàries la faríem pública, i hem anat parlant. No en soc conscient d'aquesta disfunció comunicativa, però que el compromís hi era, i a més és una inversió que vam acordar fa ja uns mesos a la direcció de l'Agència de Residus. Ha sigut un tema de disfunció comunicativa, reitero, em sap greu, però el compromís amb el territori ja fa, reitero, amb el conseller Rull, l'hem explicitat de fer ara fa un any.
Perfecte, doncs Josep Maria Tos, director de l'Agència de Residus de Catalunya, moltes gràcies i bona feina.
Moltes gràcies, merci.
El Pessebre Vivent de l'Espluga inaugurarà aquest diumenge la nova seu social. El Pessebre Vivent la inaugurarà aquest diumenge a 11:15 del matí, aquesta seu social que està situada al carrer del Mig número 4. Seguidament, la coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya celebrarà a l'Espluga la seva reunió itinerant al mateix nou local del Pessebre de l'Espluga. En aquesta matinal inaugurativa intervindran Jordi Filella, que és el president de l'Associació Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya, el Jordi Torra, tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament, i en Xavier Lozano, president de l'Associació del Pessebre Vivent de l'Espluga de Francolí. I dilluns arrenca a Montblanc la 14a edició de Festa la Teva. Durant tota la setmana vinent, els més petits i els joves de Montblanc podran gaudir de les activitats lúdico-culturals que es programen sobretot a la plaça Sant Francesc. Una de les principals novetats, però, és el canvi d'ubicació del tobogan d'aigua. Aquest any serà al carrer Baluar Santana, ja que podrà ser més llarg i amb dos carrils. La resta d'activitats i tallers seran a la plaça Sant Francesc i al claustre de Sant Francesc, com el taller de dolços, el concurs de menjar síndries, el taller de perruqueria i estilisme o el taller de ràdio, entre d'altres. Tampoc hi faltarà la col·laboració de les entitats culturals per dur a terme el taller, per exemple, per aprendre a ballar el drac petit, el taller de foc i també un taller de castells. A més, durant tota la setmana hi haurà activitats nocturnes. El dilluns 2 hi haurà geocaching als tresors de Montblanc. El dimarts 3, un taller d'aromateràpia. Dimecres 4, un maridatge de vins i assortiment de barquetes. Dijous 5, un escape room. I per finalitzar la setmana, l'Associació Juvenil Barjaula organitza una nit jove. Algunes de les activitats programades tenen places limitades i cal inscriure's al punt d'informació o a través de la pàgina web de l'Ajuntament. I després de conèixer l'actualitat de la jornada, el que hem de fer ara és saber la previsió meteorològica i saber si s'han de repetir les tronades i els ruixats que vam tenir ahir a la tarda. Per això el que farem serà connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnells, bon dia. Com es presenta, com comença aquesta jornada de divendres a les nostres comarques?
Bon dia, comencem aquesta jornada amb temperatures tirant a altes, especialment cap a ran de costa, ara mateix amb aquests valors de 21-22 graus. Sí que cap a l'interior les temperatures han baixat respecte a les d'ahir en aquesta hora, per exemple, a Conca de Barberà, concretament a Montblanc, ara mateix tenim una temperatura de 16 graus. S'espera que en conjunt avui faci sol, especialment durant el matí, per tant les temperatures han d'anar pujant, tot i que no ha de fer molta calor de cara al migdia. Durant la tarda mantindrem el bon temps, han de créixer algunes nuvolades, però a la vegada força inofensives perquè a molt estirat deixaran algun ruixat en punts o prelitoral, però no han de ser massa actius. De cara al cap de setmana s'espera molt bon temps, ha de fer calor, especialment de cara a diumenge, que és quan pugen més les temperatures. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I seguim en directe a la Conca al dia quan passen gairebé 3 minuts de 11:45 del matí d'avui divendres 29 de juny. El que farem ara és parlar del Festival Riu Bombori, una de les apostes culturals de l'Espluga Francolí per aquest mes de juliol, que celebra la setmana vinent. En parlarem amb l'Enric Mercader, que ja ens acompanya als estudis de l'Espluga FM Ràdio, però abans escoltem un dels grups que podreu escoltar al Festival Riu Bombori la setmana vinent. Parlem de Joe Paskin, escoltem una cançó que porta per títol Al final del nostre món.
Pareixia el final de Camps i Barberà, però per històries no van xafar el penal. Jo ho veia per la tele i no podia entendre com untant uns fills de puta mai no vas de padre, i em pegava cabotades. I volia pensar que el final del nostre món està allà al caure. Protestar per sols voler les manis i em fa reflexionar que sols gens amb paraules anem a padre. Quan em pare a pensar em diuen que sóc jove, que els nostres pares ja van lluitar per a canviar les coses, però sols no tindre un rei. I em fa reflexionar que el final del nostre món està allà al caure.
El Festival Riu Bomboris escalfa motors per la seva 8a edició i per saber si ja ho tenen tot a punt parlem amb l'Enric Mercader, que és un dels membres de la Cultural Jordi Francolí, que són els organitzadors d'aquest festival. Bon dia, Enric.
Molt bon dia.
Tot preparat ja?
Doncs ultimant detalls. De fet, estem ultimant detalls i serrells perquè el Festival Riu Bomboris el dia 7 pugui brillar amb tot el seu, amb tota la seva potència.
Un dels primers elements que veiem del festival és aquest anunci que feu des de fa 2 anys. Amb quina voluntat feu aquest anunci?
Bé, una de les àrees i una de les comissions en les que treballem i que hi donem molta importància és en la difusió. És conegut que el tema de xarxes socials doncs, a dia d'avui funciona per fer arribar el missatge i, el missatge, el contingut del Festival Riu Bomboris a tota la gent i a la població més propera a la Conca de Barberà, i per tant utilitzem aquest element de difusió, que és un element audiovisual en què barreja doncs, imatges del Riu Bomboris i una locució, doncs, per donar-lo a conèixer, i és una eina que ens funciona molt bé doncs, a xarxes com Instagram, Twitter o Facebook.
Jo crec que l'Espluga ja gairebé tothom el coneix, però per si hi ha algun despistat que encara no el coneix, quan sorgeix el Festival Riu Bomboris i amb quina voluntat?
El Festival Riu Bomboris, de fet, neix com un homenatge a Jordi Francolí. Jordi Francolí desapareix, té un accident de trànsit l'any 2009. Aquell any als amics i familiars li fem un concert homenatge i aquell és l'embrió del que ara, a dia d'avui, és el Festival Riu Bomboris. Després de 8 anys es van succeint canvis i s'acaba convertint en un festival que nosaltres volem que sigui un festival de referència musical de la part sud de Catalunya, diguéssim, i per tant també de les comarques del Camp de Tarragona, però en definitiva de les comarques sud del Camp de Catalunya.
Com ha anat evolucionant aquest festival al llarg d'aquestes 8 edicions?
Hi ha hagut molts canvis, però sobretot el que ha marcat una gran diferència ha sigut la creure en una comissió de músics. Tenim una comissió de músics dins de l'organització que està formada per músics professionals, però també músics amateurs i gent que està posada al dia a dia en la música, és a dir, que estan tocant en orquestres, que estan tocant en grups de música, que s'han presentat a concursos, que són professors de les escoles de música municipals. Per tant, aquest és un dels grans canvis que hi ha hagut al Riu Bomboris, que es dona molt més valor als professionals de la música. Si abans, en un principi, sempre doncs, aprofitàvem una miqueta aquesta xarxa que tenia muntada el Jordi Francolí doncs, arreu dels Països Catalans i arreu d'aquí al Principat, doncs aquest era una manera no, de portar amics seus, etc. Coneguts seus, músics, etc. Però tot això malauradament s'acaba perquè el Jordi ja no pot crear aquesta xarxa i per tant ens veiem obligats a obrir-nos. Hi va haver un moment que potenciàvem la música al territori, però la música al territori també té uns límits. Vivim en unes comarques que la producció musical és minsa, per no dir-ho d'una altra manera, i per tant ens hem d'obrir camí cap a altres fronts. I en aquest cas, el que estem fent a través d'aquesta comissió de músics és establir unes bases de participació, que aquestes bases de participació estan elaborades per aquesta comissió de músics i que ens permet, doncs, bé, pujar la qualitat musical del Riu Bomboris, però sense anar-nos a reproduir models deixeu-m'ho dir així, de festa major. És a dir, no portarem grans grups ni grups estel·lars de l'escena musical catalana, perquè aquest no és l'espai. Nosaltres el que volem és que el Riu Bomboris sigui un espai de descoberta de grups emergents, de grups poc coneguts i, sobretot, dotar d'aquesta part tècnica, d'aquesta part de sonorització i il·luminació a grups que estan començant, que és aquesta part que obrim a les bases de participació i que obrim doncs, a que des de l'any passat hi hagi el reconeixement Jordi Francolí. Per tant, és com una mena de concurs. Nosaltres no n'hi volem dir concurs perquè per no generar aquest tipus de competència, sinó que és una mostra de grups emergents, de grups que comencen.
En aquesta ampliació i en aquest obrir fronteres degut a la limitació que deies que tenim,
sí,
que hi és, no?, al Camp de Tarragona de poca producció musical. Enguany, per exemple, hi ha un grup que ve des del País Valencià, com és Joe Pasch.
Sí, és un cas curiós perquè bé, de fet, nosaltres obrim inscripcions i no posem cap tipus de límit. A nosaltres ens agradaria que fos alguna cosa més de territori, però com et deia, és pràcticament impossible, i per tant estem oberts, com també deia abans, a tota l'àrea d'influència dels països catalans. Per tant, hi ha hagut opcions damunt de la taula, inclús de músics i de grups de Mallorca aquest any, però no ha arribat a bon terme perquè és lluny, i per tant vindre al Festival Ribombori doncs poder encara no té prou volada, però sí que no ens tanquem a res. És a dir, l'etiqueta aquesta de territori, que la conservem en molts altres aspectes, en la manera de difondre el festival, en els mitjans de comunicació que ens donen suport, que són de tot el Camp de Tarragona, també en l'àrea i en l'espai gastronòmic que hi ha, que treballem en productes de proximitat locals, de proximitat i ecològics. Per tant, sí que aquesta, ens derivem cap a aquesta, o anem cap a aquesta banda en l'àmbit més gastronòmic i en l'àmbit, per exemple, dels vins, que són tots de la Deia Conca de Barberà, o la cervesa, que és artesana, que és d'aquí el territori. Però en l'apartat musical, com que hi ha aquesta producció tan minsa a nivell de Camp de Tarragona, doncs ens hem d'obrir. I si venen del País Valencià, benvinguts seran.
Respecte a les inscripcions en aquest reconeixement, Jordi Francolí, quants grups s'hi han inscrit enguany i com heu fet la selecció? Comentaves que ja que hi ha aquest grup de...
Aquesta comissió de músics.
Comissió de músics.
Enguany hi ha hagut més de 20 inscrits. Sempre rondem al voltant d'uns 20-30 inscrits, que per nosaltres és una xifra al·lucinant. Sempre que arribem en aquestes xifres al·lucinem bastant, ens quedem, doncs, bueno, estem contents perquè representa que aquestes xifres donen a entendre que s'ha fet una bona feina de preparació, una bona feina en les bases. I pel que fa al que em comentaves dels grups, no?
Sí, com s'han escollit aquests
com
grups.
Com s'han escollit, exacte. Doncs hi ha aquesta comissió de músics que a través d'unes bases i a través de la qualitat musical i a través de tot el contingut que ens passen aquests grups, és a dir, temes que tinguin gravats, vídeos en directe, aquesta comissió de músics professionals i amateurs decideix quins grups entren. Sí? És a dir, en primer lloc han de complir totes les bases, i, en segon lloc, aquestes bases especifiquen que, per exemple, sigui música de creació pròpia, és a dir, que no siguin versions, que tinguin una qualitat musical acceptable, i, per tant, els barems els estableix la comissió de músics. Hem delegat com a organització, entre cometes, tota aquesta responsabilitat a la comissió de músics.
Al Ribombori d'enguany també hi haurà una intervenció artística amb el grup de flamenc Aires del Sur. Com sorgeix?
Mira, el Ribombori, si hem de definir què és el Ribombori és un espai de descoberta de grups emergents, com dèiem, per tant l'apartat musical. També hi ha intervencions artístiques des d'allà fa uns anys, per exemple, hi ha hagut creació de poesia en directe, per exemple, o recitals de poesia, hi ha hagut ballades amb hip-hop, amb claqué, hi ha hagut intervencions de circ, de dansa contemporània aquest any, per converses, perquè ho vas comentant, anem buscant també dins de la comissió de músics, també anem buscant propostes de caire artístic que tinguin relació, doncs, no sé, amb la dansa, amb el circ, etc. I enguany hem coincidit amb la gent de la Casa Andalusa de Montblanc, que tenen aquest grup que ballen flamenc. I com que en aquest grup la majoria són espluguines, doncs creiem que era de rebut i que creiem importantíssim, doncs que ja que ells es dediquen durant tot l'any a assajar, a fer balls de flamenc, bueno, van a altres cases andaluses i tal, doncs de portar-les també al Ribombori. La rebuda per part d'ells va ser fabulosa, vull dir que estan supercontentes de poder participar, actuaran per fi a l'Espluga, que si no m'equivoco han actuat a les Ovelles Garriades i poc més, però perquè anava de la temàtica, era una temàtica que les Ovelles Garriades anava sobre el tema andalús i per tant et podies prendre un rebujito, etc, però també hi va haver una ballada de flamenc, i en aquest cas al Ribombori també hi haurà aquesta intervenció artística en aquest format en dansa flamenca.
Quan deies que us arriben entre 20 i 30 inscripcions al reconeixement Jordi Francolí, deies que és perquè s'ha fet bona feina. Entenc que en aquesta bona feina, per exemple, també hi ha l'ampliació amb el conveni que teniu amb l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí.
Correcte. Des de l'any passat, podem dir que per fi tenim un suport estable de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí. Nosaltres vam fer una proposta, és una proposta que surt des de la Cultura del Jordi Francolí, que és l'entitat promotora del Festival Ribombori. Es fa una proposta del que seria un conveni. Aquest conveni finalment s'arriben a certs acords econòmics, però també de corresponsabilitats, és a dir, l'Ajuntament de l'Espluga també el fem corresponsable d'aquest festival i, per tant, entre cometes, no coorganitzador, però els fem corresponsables en tant que és un espai de promoció cultural i que entenem que l'Ajuntament, doncs, en aquest cas hi havia de donar suport. És un gran pas el que vam fer l'any passat. Aquest any hem fet una ampliació perquè després de revisar aquest conveni també amb la Comissió de Músics vam creure oportú fer alguns canvis. Un dels canvis importants és que el grup guanyador del reconeixement Jordi Francolí, en lloc d'actuar per la Festa de la Brema, actuarà dissabte de la Festa Major. Per tant, com a taloner d'un grup de rellevància en l'escena musical catalana. Per tant, creiem que és importantíssim, creiem important aquest canvi, no? que passi d'actuar a la Festa de la Brema, que té el públic que té, a la Festa Major, no? Abans de Doctor Prat, si no m'equivoco, que per tant la plaça de l'Església estarà plena i per tant tindran l'oportunitat. Els grups de música moltes vegades busquen més bolos en lloc d'un premi en una quantia econòmica i per tant creiem que era important fer aquest canvi, però n'hem inclòs d'altres. Amb aquestes bases que dius, però apartats d'allà del conveni, perquè és una aportació que fem nosaltres com a entitat, hi ha també la creació d'un segon reconeixement. Entre cometes, no és un reconeixement nominal, sinó que és un reconeixement que el que et permet, el segon grup, el segon classificat dins d'aquesta selecció de 5 grups, hi ha la gravació d'un tema propi en uns estudis professionals de gravació. Per tant, també aquesta és una miqueta, aquests són petits passos que fan créixer el Ribombori.
Per descobrir una mica més el Ribombori d'enguany, quins són els grups que hi prendran part i d'on venen? Dèiem que hi havia Joe Pasc del País Valencià, que potser era el grup més llunyà. Quins són els altres grups que hi participen?
Venen d'arreu del Principat. No et puc dir ara exactament de la comarca que venen, però sí que tenim el Guillem Remisa, Joe Pasc, que venen del País Valencià, de Tris, que si no m'equivoco venen de Barcelona, Sandra Bautista i Simbiosi. Són 5 propostes molt diferents. Són 5 propostes molt diferents que aniran, diguéssim, in crescendo. Per què? Perquè en els primers moments del festival, a les 7 de la tarda, hi haurà una proposta, doncs, unes propostes molt més tranquil·les i anirem augmentant el ritme musical a mesura que anem avançant amb el Ribombori.
I a més, el cap de cartell és el grup rural de Rural Funk Will Go.
Sí, és una cosa curiosíssima perquè el tema del concepte Rural Funk és un concepte poc conegut, potser, no? Però teníem ganes de fer un final de festa perquè ens posem cap de cartell, però ens agrada més dir cap final de festa, no? Volem un final de festa ballable, que la gent retiri cadires i es posi a ballar i aprofitem la pista, l'espai que tenim de central del Ribombori. I per tant sí que ja amb el tema del grup de Will Goats, doncs pretenem això, que sigui un final de festa ballable i animat.
Ja per anar acabant, cap on hauria d'anar el Festival Ribombori en les properes edicions? Quin és el futur que tu li veus?
Festival Ribombori pot arribar molt lluny, però necessita molta mà d'obra, diguéssim. Per ser planers i per dir-ho de manera planera, necessita molta mà d'obra, necessita molts recursos humans. Per què? Perquè és un festival d'un sol dia, però representem moltíssima, moltíssima feina. Tota la feina de promoció, tota la feina de selecció de músics, tota la presentació, tot el tema de l'organització de la barra. Hem de pensar que és un espai també gastronòmic, per tant, hi ha sopar per més de 80 persones. Hi ha també opcions d'entrepans, però tenim una barra que no és una barra convencional, és a dir, no és una barra de nit de festa major, sinó que estem servint vins de la DEO Conca de Barberà amb copa, estem servint cerveses artesanals que no tenen la mateixa fluïdesa que altres cerveses, no? Aquestes cerveses típiques i tòpiques de tota la vida, serveixes, tires el tirador i allò surt bé, no? Les cerveses artesanals són un pèl més complexes, però com que creiem en aquest model, doncs hi seguim apostant. Voldríem que caminés cap a un festival d'un cap de setmana. realment voldríem que caminés cap a un festival de cap de setmana, que hi hagués una part nocturna, com és la que estem fent a dia d'avui, però ens agradaria molt fer una part diurna enfocada als més petits. Sí, però els més petits no vol dir portar grups tampoc de grups d'animació, típics i tòpics, ni grups de versions, sinó que hi hagin grups de creació, de música de creació pròpia, que vagi dirigida als infants. I per tant, si hagués de caminar cap a algun lloc, i el nostre desig seria que anés cap a un festival d'un cap de setmana, i que doncs hi hagués aquesta part infantil o aquesta part pels més petits. També hi ha una opció, que és que fer una prèvia al Ribombori a mig hivern, que els hiverns aquí són crus, i per tant sempre aniria bé una prèvia al Ribombori, no sé, ara poso una data així, al novembre, per exemple, o al desembre, poder fer un petit festival, una petita intervenció, que de fet ja fem la Festa de la Música, però alguna cosa que tingués relació amb el Ribombori. Estem treballant amb diverses línies, però sobretot el que ens falta és molta més gent a treballar, que és el que ens passa en una comarca petita de 20.000 habitants o de menys de 20.000 habitants, que som els que som.
Perfecte. Enric Mercader, membre de la Cultural Jordi Francolí, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí als estudis de l'Espluga FM i molta sort amb aquesta recta final que us queda pel Festival Ribombori.
Moltes gràcies a vosaltres per acollir-nos i per donar-nos veu.
I com cada divendres el que fem és repassar quines han estat les notícies més llegides aquesta setmana a la web de l'Espluga FM Ràdio, esplugafmradio.cat. Les tres notícies més llegides aquesta setmana demostren que teníem ganes de Sant Joan, perquè totes tenen relació amb aquesta revetlla que es va viure a l'Espluga per Sant Joan. La més llegida és la que fa referència a les dues fotos del rei d'Espanya que es van cremar a la foguera de Sant Joan d'aquí l'Espluga. La segona notícia més llegida és la que fa referència a la sorprenent revetlla i espectacle rejuvenit que van fer els Diables, i la tercera té relació amb l'arribada de la Flama del Canigó i la inauguració de la nova plaça de Sant Isidre. I com que som divendres i ens apropem al cap de setmana, també és moment de repassar algunes de les activitats més destacades d'aquest cap de setmana. Per exemple, que hi ha trobada gegantera vinerosa i participaran els gegants i gegantons neolítics de l'Espluga de Francolí. Serà demà dissabte, a les 11 hi haurà la plantada a l'Ajuntament de Vinerosa. Una primera cercavila començarà a 2:15, mentre que la cercavila de la tarda començarà a 6:45. Com dèiem, hi participaran els gegants i gegantons neolítics de l'Espluga. I al monestir de Santa Maria de Poblet, també demà dissabte a 4:45 de la tarda, hi ha el concert Voces de Aloha, d'un grup provinent des de Honolulu, a Hawaii. Abans parlàvem de la quarta edició de la cursa Barrancs de Llegenda, que se celebra demà a Montblanc. També demà hi ha Assemblea General de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de l'Espluga de Francolí. De fet, l'associació ha organitzat aquesta Assemblea General Ordinària demà a 6:45 en primera convocatòria i a 7:00 en segona convocatòria al local social de la plaça de l'Església. I diumenge, Barberà de la Conca organitza una nova trobada de vehicles clàssics i la 7a Festa de la Benzina. A les 9 hi haurà trobada i esmorzar, a les 10 hi haurà el recorregut pels diversos municipis on passarà aquesta mostra de vehicles clàssics, a les 11 seran a Vallfogona de Riucorb i a les 2 tornaran a ser a Barberà de la Conca per realitzar-hi el dinar. I també diumenge, i tot i que bastants anys es va fer a l'Ermita de Sant Josep i actualment té lloc a la plaça Major, celebra el 44è plec de la Sardana de Montblanc. És un acte organitzat pel grup sardanista del Museu Arxiu. Fins aquí la Conca el dia d'avui, divendres 29 de juny. Ens retrobem el dilluns a les 11 del matí per saber què ens ha deixat de si el cap de setmana. Us ha estat acompanyant al llarg d'aquesta horeta un servidor, Jordi Robert, que passeu un molt bon cap de setmana i recordeu que teniu tota la informació sempre actualitzada a la web de l'Espluga FM Ràdio.